Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La mesa del Congrés dels Diputats ha admès la tramitació de la proposició de llei orgànica de Junts i el PSOE per la delegació a la Generalitat de les competències en immigració. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria absoluta en aquest òrgan per donar llum verd al projecte que ara es debatrà en comissió i que arribarà al ple en qüestió de setmanes o bé de mesos. Fons del Congrés han recordat que la mesa ha acceptat la tramitació d'altres iniciatives per a la delegació i traspàs de competències en les legislatures anteriors. Vox, per la seva banda, ha advertit que adoptarà mesures legals contra la decisió perquè considera que es tracta d'una iniciativa inconstitucional. I Vavort, el PSC i Esquerra formalitzen la moció de censura a Vilassar de Mar i proposen fer alcaldessa Elena López, líder de l'oposició, en substitució de Laura Martínez. Ens amplia la informació Lluís Martínez des de Mataró Ràdio.
Un relleu que està previst que es faci efectiu el pròxim 25 de març en un ple extraordinari. Si per Esquerra i Vavor, una formació que integra la CUP i els comuns, la decisió de configurar un nou govern alternatiu estava clara des que els republicans van marxar del govern local, al PSC li ha costat més prendre la decisió. La predisposició a tirar endavant la moció de censura hi era, però els socialistes de Vilassar de Mar han topat amb una forta pressió tant de la direcció comarcal com de la nacional perquè s'hi desmarquessin. Unes ingerències que no han arribat a bon port perquè els tres regidors del PSC han resolt afegir-se al pacte per desbancar Junts de l'alcaldia. En un comunicat, els tres grups denuncien el procés de deteriorament del funcionament intern del consistori per la manca d'un lideratge ferm i coherent.
I el govern de Catalunya ha decidit mantenir les restriccions per sequera malgrat l'augment de les reserves d'aigua que han superat el 40% gràcies a les pluges del temporal Jana. La Comissió Interdepartamental de la Sequera, reunida aquest matí, ha descartat canvis de fase i ha decidit mantenir en emergència 38 municipis, principalment a l'Alt Empordà, Riudecanyes i Sant Feliu de Codines. Tot i la millora en la previsió que en els propers dies millori encara més la situació, el govern opta per la prudència abans de flexibilitzar les restriccions. I nova jornada complicada a la xarxa ferroviària. Quatre incidències han afectat aquest matí la circulació de diverses línies de Rodalies. A hores d'ara n'hi ha dues d'actives, una que afecta els trens de l'R4, l'R7 i l'R8 i que provoca retards de fins a 20 minuts per una incidència en la infraestructura entre les estacions de Cerdanyola Universitat i Cerdanyola del Vallès. En aquest cas s'ha habilitat servei alternatiu i a banda també hi ha retards a hores d'ara a l'R2 Nord i també a l'R11, uns retards que poden superar els 20 minuts.
Notícies en xarxa. Enlloc. Amb Martí González.
Bon dia i bon dimarts, 11 de març. El Barça afronta avui la tornada dels vuitens de final de la Champions masculina contra el Benfica, un partit importantíssim amb un 0-1 favorable de l'anada a Lisboa, però marcat també per l'estat anímic de la plantilla després de la mort sobtada, recordem, de dissabte del metge de l'equip Carles Miñarro. Avui en farem la prèvia, també parlarem de l'empat entre Espanyol i Girona i per tancar la 27a jornada de Lliga a la primera masculina. Molt futbol, però també bàsquet, handbol, hoquei, patins i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Pau Vázquez, Pau, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça afronta aquesta tarda encara en xoc, veient la mort sobtada dissabte passat del metge del primer equip, Carles Miñarro, la tornada dels vuitens de final de la Champions masculina.
Els blaugranes reben aquesta tarda a l'estadi olímpic Lluís Companys al Benfica amb un 0-1 favorable de l'anada a Lisboa. Flick té tots els jugadors disponibles, excepte Pau Cubarsí, sancionat després de l'expulsió de la setmana passada, i els lesionats Christensen, Ter Stegen i Marc Bernal. El partit, atenció, horari estrany, a tres quarts de set de la tarda.
Sí, en el torn de tarda, aquest Barça-Benfica serà la primera eliminatòria, de fet, de vuitens que es resoldrà, però avui també es decidiran tres duels més.
La resta de partits de la jornada jugaran a les 9 de la nit. Destaca l'enfrontament entre el Liverpool i el PSG, dos grans candidats al títol, líders de les lligues anglesa i francesa, respectivament. El Liverpool es va imposar a l'anada 0-1, tot i el major domini i ocasions del conjunt parisenc, entrenat per l'ex-blaugrana Luis Enrique. Més decantades, a priori, semblen les eliminatòries que es resoldran amb l'Inter Feyenoord, 0-2 per als italians de l'anada, i el Bayer Leverkusen Bayern de Munic amb 3-0 per als bavaresos la setmana passada.
I més enllà de la Champions, encara en futbol, ahir es va tancar la 27a jornada de Lliga, la primera masculina, amb un duel català amb repartiment de punts.
Espanyol i Girona van empatar a 1 ahir a l'RCD Stadium en un partit disputat, tot i el major domini de pilota del Girona. El conjunt perico es va avançar ja a la segona meitat amb un gol del gironí Jofre Carreras, que va completar una gran transició. El capità blanc i vermell i ex de l'Espanyol, Estuani, va empatar transformant un penal a l'estil panenca. Amb aquest empat, el Girona es queda 13, 33 punts, a 8 de places europees i 7 per sobre del descens. L'Espanyol, que té un partit pendent encara contra el Villarreal, és 15, amb 28 punts, amb 2 de marge sobre el descens.
En bàsquet, el Baxi Manresa està obligat a guanyar avui a Turquia si vol continuar amb opcions a la FIBA Champions League.
Els manresans visiten aquesta tarda a les 6 la pista del Petkimspor, el cuer del grup, amb 3 derrotes en 3 partits. L'equip dirigit per Diego Campo ve de perdre l'últim partit europeu a Itàlia i necessiten guanyar avui el conjunt turc per mantenir les opcions de classificar-se per als vuitens de final. El Manresa continua arrossegant encara les baixes d'Armel Traoré i Retin Obasoan.
En vol un apunt, aquest matí s'ha fet el sorteig a la tercera ronda de la Copa del Rei, amb el Granollers quedant emparellat segurament amb el rival més complicat.
Els vallesans buscaran un lloc per a la final a 8 contra l'actual segon classificat de la Sobal, el Torre la Vega, en una eliminatòria a partit únic fora de casa, a Cantàbria. Aquest duel es disputarà el dimecres 9 d'abril, l'últim obstacle per ser a la fase final d'aquesta Copa del Rei, que jugarà a Irún, i en la qual el Barça com a vigent campió i el Bidasoa com a anfitrió ja hi estan classificats.
En hoquei patins, l'afició del Reus Deportiu va celebrar ahir el títol de la Copa del Rei, assolit diumenge a Calafell.
Els carrers de la capital del Baix Camp es van omplir per celebrar la 8a Copa de la història de l'entitat, la primera en els últims 19 anys. La plantilla va començar els actes festius al Santuari de la Misericòrdia abans d'oferir el títol a la ciutat, amb els passos per les cèntriques places de Prim i el Mercadal, on les veïnes de la capital del Baix Camp van celebrar amb els protagonistes el darrer èxit de la plantilla Illa Roig i Negra.
En ciclisme, ahir s'ha presentat el recorregut de la Vuelta a Espanya femenina d'aquest any, que arrenca a Barcelona, amb les dues primeres etapes de les 7 que tindrà en territori català.
La Pedrera serà el punt de sortida d'una contrarrellotge inicial per equips que circularà principalment per l'avinguda Diagonal de la capital catalana. Aquesta tercera edició de la Vuelta a Espanya femenina comptarà amb 21 equips. Com dèiem, arrencarà el 4 de maig a Barcelona amb aquesta primera contrarrellotge i la segona etapa l'endemà. També es disputarà a Catalunya, amb sortida a Molins de Rei i arribada a Sant Boi de Llobregat. La prova viatjarà pel nord de la península, des de l'Aragó a la tercera etapa a Astúries, on acabarà el 10 de maig a Cotovello, després d'haver passat per Castella i Lleó.
En waterpolo, avui es recupera un partit pendent de la divisió d'honor masculina.
Derbi barceloní entre el Sant Andreu i el Barceloneta, que arrencarà a les 9. Els andreuencs lluiten per evitar el play-out. Ara mateix són quarts per la cua a un punt del Catalunya, que és el grup del play-off per plaça europea. Avui, però, reben el líder intractable, el Barceloneta, que ha guanyat els 18 partits disputats i que té 4 punts de marge sobre el Sabadell, que és segon. A tots dos equips els queden 4 partits per tancar la lliga regular.
I un últim apunt, no sortim de la piscina, perquè en natació, el Club Natació Barcelona acollirà les sèries mundials de natació paralímpica.
Serà la primera vegada a la història que Catalunya sigui seu d'aquests mundials, en què hi prendran part 220 nedadors i nedadores de 38 països diferents.
Dimarts, 11 de març, 9 minuts passen ja de la 1, comencem parlant de futbol. El Barça segella aquesta tarda el seu bitllet per als quarts de final de la Champions masculina, per als blaugranes que encara tenen el xoc de la mort sobtada del menys del primer equip, Carles Miñarro, dissabte passat a la tarda. Recordem, reben avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el Benfica, amb el 0-1 favorable de l'anada. El tècnic Hansi Flick assegurava a la prèvia que l'equip està portant bé la situació mental i anímica i és conscient que és un partit important.
The team is doing well with this situation and we are focused on
the l'equip ho està fent bé en aquesta situació. Estem centrats en el partit. Com ja vaig dir després del maig a Lisboa, només hem jugat un dels dos partits i ells tenen un molt bon equip en transició i hem d'anar amb compte. El seu entrenador, Bruno, està fent una gran feina. Pots veure la seva filosofia i la seva manera de jugar. Hem d'estar al 100%. No té res a veure com va anar l'anada. És la tornada i hem de sortir a guanyar. És el millor per nosaltres.
L'entrenador alemany, que va ser molt contundent sobre si s'ha de donar per fet el passi a quarts de final, tenint en compte la victòria a Lisboa, i que avui juguen a casa. El plantilla i el cos tècnic ho tenen clar.
No, I see the team very focused.
No, veig l'equip molt concentrat. N'hem parlat, hem mostrat tot el que hem fet bé contra ells i també el que hem de millorar. I aquesta és la manera. Ningú de nosaltres pensa que ja està fet. I això és el més important. Per mi l'equip ha de sortir amb l'actitud correcta al camp. És necessari.
For me, the team, if they are the right attitude on the pitch, it's necessary.
Un Hansi Flick reconeixia també que aquesta era una setmana complicada i important, tant pel partit d'avui de Champions com pel duel directe de diumenge que ve a les 9 de la nit a la Lliga contra l'Atlètic de Madrid. Tot i això, el tècnic alemany ho relativitzava.
It's always like this, you know, when I remember the week.
Sempre és així. Recordo la setmana que ens vam enfrontar el Bayern de Múnich i el Real Madrid. És similar a aquesta. És veritat que ara contra el Benfica és encara més important guanyar, però sempre és així. Estem en un bon moment, els jugadors ho estan jugant molt bé, tenim un ambient fantàstic a l'equip i estem centrats en això. Tenim confiança i així hem de continuar.
Avui a 3:15 de la tarda aquest Barça-Benfica, tornada de vuitens de final de la Champions masculina, també avui però a les 9 es decideixen tres eliminatòries més, la que enfronta l'Inter de Milà i el Feyenoord amb un 0-2 de l'anada per als italians, el Bayer Leverkusen Bayer de Múnich amb un 3-0 per als bavaresos i el Liverpool-PSG amb avantatge dels anglesos que van guanyar només 0-1 a París, entre dos dels màxims favorits segurament a guanyar aquesta Champions. I a la Lliga hi repartiment de punts entre Espanyol i Girona que van empatar a 1 en el partit que tancava la jornada de la primera divisió masculina, partit disputat com era previsible, amb molt de control de pilota per a part del Girona, però amb l'Espanyol sortint en perill en transicions. En una d'aquestes, el gironí de l'Espanyol, Jofre Carreras, va obrir el marcador ja a la segona meitat amb un gran gol, després d'una molt bona conducció. El conjunt perico va tenir bons minuts després del gol i va poder fer el segon, però el Girona es va sobreposar i al final Stuani, transformant un penal clar provocat per Sigankov, va empatar. Un penal llançat a l'estil panenca. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, en feia aquest balanç.
Els primers 20 minuts ens ha costat molt entrar, fins que hem canviat la posició de Kral i Javi Puado, que a partir d'allà hem estat millor, i també hem corregit un tema d'Omar amb, bueno, quan trencava Miguel Gutiérrez a l'esquena. A partir d'aquí hem estat millor, s'ha igualat bastant el partit. Hem tingut la de Javi Puado, que fa una gran atura de Gazzaniga, i a la segona pues, penso que l'equip ha estat fins al final. Després del gol l'equip ha estat bé, ha estat més tranquil, en pilota també ha jugat més còmode, i la llàstima ha sigut no marcar el 2-0. També és veritat que ells han tingut al final, però sí que és veritat que si quan aquest moment de partit que hem estat millor haguéssim matat el partit, hagués sigut diferent. Però bueno, també s'ha de reconèixer la feina d'ells.
Un Manuel González que posava èmfasi també en que el que més ha de millorar el seu equip és el tenir calma i confiança en pilota.
Jo crec que ens falta un poco aún ese punto de decir, oye, vamos a tener el balón, vamos a tener esa pausa, y con eso estamos insistiendo mucho, los chicos cada día van a crecer más, pero al final si analizamos la plantilla, muchos jugadores de los que hay la plantilla no juegan primera división, como quien dice, empiezan a jugar este año. Y bueno, nos estamos pagando este peaje un poco, de atrevernos un poco más, y que bueno, y que lo hemos pasado muy mal todo el año. Y esto lo arrastra, esto al final es una cosa que aquí la tenemos toda la plantilla, que nos ha hecho más fuertes, porque nos da este punto de resistencia, pero que a veces nos quita ese punto de confianza cuando el rival te somete un pelín más, sin que a lo mejor haya pasado nada espectacular, pero te quita ese punto de confianza que sí que teníamos después del 1-0.
Això per part blanquiblava, per part de blanquivermella del Girona, la crònica des de Girona FM, Eulàlia Prades.
Un gol de penal de l'uruguaià Stuani a 2 minuts pel final va salvar un punt d'un gran valor pel Girona Cornellà davant d'un Espanyol que s'havia avançat. Després del gol de Puado, els de Michel no van perdre l'esperança i van acabar trobant un penal a 2 minuts pel final. La zona perillosa queda a 7 punts i s'haurà de confirmar dissabte que ve contra el València-Montilivi. A la roda de premsa, Michel va explicar que es queda amb les sensacions molt bones de l'empat amb l'Espanyol, ja que han dominat tot el partit.
En general penso que hem dominat tot el partit nosaltres i hem arribat a l'àrea rival moltes vegades i hem fet 18 xut, però és veritat, i hem centrat, no sé, moltes vegades, però a l'àrea és on se guanyen els partits i ahir, ara mateix, no som un equip amb aquesta contundència que necessitem per guanyar partits. Però el positiu, la personalitat, la manera de jugar, ser un equip dominador contra un rival que fa les coses molt bé, és difícil venir, arribar aquí i fer el partit que hem fet nosaltres. Penso que hem d'agafar el positiu. Sempre miro les sensacions i les sensacions d'aquests últims dos partits són bones.
Pel que fa a Arturo Melo, titular per primer cop amb el Girona, Mitchell va dir que necessita més partits amb ell per saber què ha de fer en aquests moments.
Encara en futbol, aprofitem com cada dimarts per parlar amb una mica més de calma de l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra, la primera i segona federació masculines. A la categoria de bronze del futbol estatal, el Nàstic de Tarragona s'ha reenganxat després de la victòria en el duel català contra el Barça Atlètic de la setmana passada i de l'empat d'aquest diumenge a Tarazona a la zona de play-off, un punt que ha de fer vol cada setmana que ve guanyant el Baracaldo. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Tot i el discret partit dels de Dani Vidal aquest passat diumenge, l'empat sense gols i el punt sumat ha permès l'equip tornar a les places de play-off. Arriba l'hora d'anar posicionant-se quan aquest proper dissabte encetaran les 11 darreres jornades de Lliga i, per tant, s'està en el moment més important de la temporada. Els granes, que van ser nuls protagonistes davant la porteria contrària el passat diumenge a Tarazona, volen refer-se i guanyar aquest cap de setmana un rival directe, com diu el porter del Nàstic, Dani Rebollo, qui etiqueta el partit davant del Baracaldo como una final.
La semana que viene tenemos una final, así que desde aquí llamo a la gente que nos ayude, nos apoye, que ya el último partido en casa lo hicieron, y bueno, que sepan que vamos a ir por los tres puntos, que es un rival directo, que es muy buen equipo, que saben, tienen muy claro a lo que juegan, y nada, seguir trabajando durante esta semana para prepararlo lo mejor posible.
Rebollo ve de mantenir la porteria zero que cap de setmana ja es mostra content per haver tornat en aquestes dues darreres jornades a la titularitat. La plantilla, després de la jornada de descans d'aquest dilluns, ha tornat avui als entrenaments per començar a preparar el partit del proper dissabte a les 5 de la tarda al nou estadi Costa Daurada davant del Baracaldo Club de Futbol.
Gràcies, Jordi. Partit directe, aquest Nàstic Baracaldo, com dèiem, cinquè contra quart. El Barça Atlètic, recordem, és cué en aquest grup de la primera federació, 7 punts a la permanència, ha faltat 11 jornades per la final de Lliga. I a la segona federació, el Terrassa s'ha desinflat una mica en la il·lusió a les últimes jornades després de la derrota a Torrent i de l'empat sense gols aquest diumenge contra l'Espanyol B. El conjunt agarenc és 9è a 3 punts precisament del filial Perico, l'equip que marca el play-off. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
El tècnic del Terrassa Futbol Club, Víctor Bravo, ha demanat recolzament a tots els estaments del club després de l'empat a 0 davant l'Espanyol B. I és que és la pitjor ratxa de l'arribada del tècnic aragonès a la banqueta del Terrassa Futbol Club. El que fa unes setmanes era il·lusió per apropar-se fins i tot a la primera posició, ara, amb aquest darrer empat a 0 i la derrota de la setmana passada a Torrent, podríem dir que les alarmes s'han encès una mica i la desil·lusió també ha començat a predominar a l'afició del Terrassa. Un tècnic agarenc que demana, com dèiem, el recolzament de l'afició en aquest tram final de la temporada.
Quedan 8 jornadas, estamos, me parece que a 4 puntos del playoff. Quedan muchos partidos, podemos hacer, estamos en opción de todo. Entonces vamos a seguir trabajando porque una victoria el próximo día en Andrax nos mete de lleno en la pelea. Y aquí todo el mundo lo que queremos es que el Terrassa esté entre los 5 primeros y para eso pues bueno, necesitamos, como digo, el apoyo de todos los sectores porque si no, pues no vamos a conseguir el objetivo del playoff.
Doncs un Terrassa s'enfronta a un Andrax que, recordem, a la primera volta va ser un punt d'inflexió pel Terrassa Futbol Club amb la sortida de Xus Trujillo.
Gràcies, Miqui, i a tot això ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat ha estat el de Miguelete, del Sabadell, per donar la victòria al seu equip al camp de l'Olot. En aquesta segona federació masculina s'han dut el 52% dels vots, superant les dianes de Biel Carreras del Figueres del Lliga Elit, de David Reyes del Granollers de Primera Catalana i de Vero Herrera de l'AEM Lleida a la victòria contra el Barça Atlètic de la Primera Federació Femenina. Ja sabeu que podeu recuperar els gols i votar cada dilluns el que us sembli millor a la nostra enquesta d'X, al compte @esportsenxarxa. En bàsquet, el Manresa afronta avui la quarta jornada del top 16 de la FIBA Champions League a Turquia contra el Petkimspor amb l'obligació de guanyar, si vol seguir amb opcions de classificar-se per a quarts de final. El Manresa, els manresans que venen de guanyar en un gran partit al Congost del Corunya, a la CB encara arrosseguen moltes baixes pel partit d'avui contra el conjunt turc, cué del grup amb 3 derrotes en 3 partits. La prèvia és de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Les possibilitats del Manresa a Europa depenen d'aconseguir la victòria contra un conjunt turc carregat de jugadors americans amb molt talent individual. Això pot complicar el partit al Manresa amb pocs efectius. Marc Estany, membre del cos tècnic del Baxi, ens parlava del rival a la prèvia del partit.
Sí, és un equip bastant incòmode perquè té jugadors molt, molt perillosos amb 1 contra 1. Aquí ja, doncs, bueno, ja ho han demostrat, no? Van estar molt encertats i realment són jugadors difícils de parar, especialment als exteriors.
Ahir el club va informar sobre l'estat dels jugadors lesionats. Per una banda, Armel Traoré té una lesió que preocupa el cartílag de la ròtula dreta. Per altra banda, Retino Vasohan no haurà de passar per quiròfan. El belga té el nas trencat, provocat per un cop de colze d'Ertel al partit de diumenge contra l'Eima Corunya. També és a baixa el pivot Bodian Massa. Estany explica que la resta de jugadors han de fer un altre pas endavant.
Una mica el que vam fer ahir, sobreposar-nos a les baixes i fer un pas endavant i ser fidels al nostre estil, intentar jugar a un ritme alt, ser agressius en defensa i sobretot compartir la pilota i mentalment doncs, estar preparats per sobreposar-nos a moments. Ja perquè hi haurà moments bons i moments complicats, doncs estar allà units i junts per sobreposar-nos a aquests moments.
El partit es disputarà a les 6 de la tarda a una pista on l'ambient es preveu calent, com sol passar amb els equips turcs.
En hoquei patins, ahir van fer tenir festa grossa a Reus en la celebració de la Copa del Rei. L'equip rojinegre va aconseguir diumenge a Calafell. És la 8a Copa per un Reus que feia 19 anys que no la guanyava i que no en té prou. Va lluitar també per aquesta temporada per la hoquei Lliga, on és tercer, i per la Champions, on està classificat per als quarts de final, que s'enfrontarà el totpoderós Benfica d'Edu Castro a partir del mes d'abril. La crònica de la celebració des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
Reus rep amb tots els honors els jugadors i l'equip tècnic de Reus Esportiu Virgini Ascle, que va aconseguir la Copa del Rei el passat cap de setmana després de vèncer el Calafell i a quarts, el Liceu a les semifinals i el Lleida a la final. Les celebracions han començat al Santuari de Misericòrdia i després els membres reusencs s'han passejat pels carrers de la ciutat amb un autobús serigrafiat amb l'escut de l'equip fins a la plaça Prim. Allà han compartit una estona de càntics amb els aficionats. I també Càndid Ballart, porter de Reus Esportiu Virgínies, ha parlat pel programa Carrer Major de la Xarxa.
Pues que segueixin així perquè jo crec que és una... Si no és la millor, és una de les millors aficions del món. Venen cada partit, siguin quins siguin, i a nosaltres això ens dona una alegria impressionant i una força i una empenta que jo crec que els últims minuts de la final es va notar que la gent de Reus hi és sempre.
Seguidament han desfilat pel carrer Monterols fins a la plaça del Mercadal, on han estat rebuts a l'Ajuntament per part de les autoritats reusenques. Com és tradició, el capità Joan Salvat ha ofert la Copa als gairebé 300 aficionats. Entre càntics i parlaments, tots els jugadors han tingut el seu merescut moment de reconeixement en una tarda pel record en l'imaginari col·lectiu reusenc.
En vol un parell de punts. Aquest matí s'ha fet el sorteig de la tercera ronda de la Copa del Rei, amb el Granollers quedant emparellat amb el, segurament, el rival més complicat. Actual segon classificat a la Lliga Sobal, el Torre la Vega, en una eliminatòria de partit únic fora de casa. Cantàbria, aquest duel es disputarà el dimecres 9 d'abril, l'últim obstacle per ser a la final a 8, la fase final que jugarà Irún, i en la qual el Barça, com a vigent campió, i el Bidasoa, com a anfitrió, ja hi estan classificats. I a la Divisió Nord Plata femenina, també d'en vol, l'Oar Gràcia continua líder i ja té el bitllet assegurat per jugar les fases d'ascens. Adéu, Sabadell, Oriol Ferran.
Les gracienques van aconseguir aquest mateix cap de setmana la classificació matemàtica sense ni tan sols jugar, ja que abans del seu partit contra la Masora, l'embolon de Castellonenc va caure a la pista de la Roca i donava el bitllet a les de Carmona. Les verd i blanques lluitaran ara per acabar a la primera plaça de la Lliga i així afrontar una ronda prèvia a fases contra un segon classificat d'un altre grup i, a més, tenir la tornada al carrer Bocaccio. Jana Sobrepera és la màxima golejadora de l'equip amb 144 gols.
Crec que, evidentment, el primer any era algo inesperat, era un equip pràcticament nou, van haver-hi molts canvis de generació, de gent nova i tot, i ens hi vam trobar de cop allà. I ens la va jugar la joventut, al final no teníem experiència ni res, El segon any jo crec que va ser també mala sort, perquè va ser raro, perquè no hi havia nada de tornada, era tot un 4 contra 4 directe, te la jugaves tot a cada partit, era diferent. I res, crec que aquest any, pues, més experiència que ningú segur que tenim, perquè ja em posarà la tercera temporada.
3 punts separant ara a les gracienques de les segones classificades de la divisió d'Honor Plata, a Lleida, quan només en queden 6 per disputar. Aquest cap de setmana, les de Carol Carmona descansen i tornaran a la competició contra el Sant Joan d'Espí, quartes classificades. En cas de victòria, si el Lleida cau a casa contra l'Amposta, Cueres, l'OAR seria matemàticament campiones de Lliga regular.
Gràcies, Oriol. I un dia a punt, avui s'ha presentat la 15a Copa Internacional Pirineus de Canoa Slalom i Kayak Cross. El Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell acollirà els millors palistes del món. Ho agulla de ràdio, Sergi Guiu.
Des de l'organització s'espera que esportistes locals com Miquel Travé o Laia Sorribes, entre altres, aconsegueixin grans resultats. La gerent del Parc del Segre, Meritxell Rodríguez, considera importantíssim acollir aquest tipus d'esdeveniments.
És a dir, per nosaltres tenir esdeveniments d'aquest tipus és completament fonamental, perquè mantenen la instal·lació i donen sentit en aquest llegat olímpic de l'any 92. I a tot el que ha passat després, perquè al final som una instal·lació que està reconeguda pel Comitè Internacional Olímpic com a Site of the Olympic Games, que és una de les poques que hi ha.
En aquesta edició hi participaran 197 palistes provenents de 26 països de 5 continents diferents. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha assegurat que tot el que aporta aquesta competició és beneficiari per la població.
El que sí que està clar és que aquest tipus de competició el que fa és dinamitzar la ciutat, porta gent, porta esportistes, porta visitants i ens posa una mica en el centre, del món esportiu a nivell d'Aigües Braves, i això doncs, sempre és positiu.
La prova es podrà seguir tant a la pàgina web de la competició a través dels resultats com en streaming per YouTube amb la retransmissió en directe.
Gràcies, en aquest cas, Marc Ripoll, de UAU Lleida Ràdio, no Sergi Guiu. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roques, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Que fa la mentida, quin mal també la veritat, quan saps que qui més t'estimes i és la teva vida té una altra man. Com curaré les ferides vessant. Però ressorgiré.
Bon dia i bon dimarts, 11 de març de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 11 de març, avui amb la prèvia, evidentment, del Barça-Benfica, en què els blaugranes buscaran el bitllet per als quarts de final de la Champions masculina de futbol, encara marcats per la mort sobtada dissabte passat del metge de l'equip Carles Miñarro. Ho farà aquest Barça-Benfica en horari de tarda, avui a Montjuïc, a partir de 3:15. També en parlarem de l'empat a 1 entre Espanyol i Girona i al RC Stadium per tancar la jornada de la primera masculina, però també tindrem bàsquet, handbol, hoquei i herba, ciclisme i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Pau Vázquez, Pau, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, el Barça afronta aquesta tarda encara en xoc, païnt la mort sobtada dissabte passat, recordem, del metge del primer equip, Carles Miñarro, la tornada dels vuitens de final de la Champions masculina.
Els blaugranes reben aquesta tarda a l'estadi olímpic Lluís Companys, el Benfica, amb un 0-1 favorable de l'anada a Lisboa. Flick té tots els jugadors disponibles, excepte Pau Cubarsí, sancionat després de l'expulsió de la setmana passada, i els lesionats Christensen, Ter Stegen i Marc Bernal. El partit avui a 6:45 de la tarda.
En horari de tarda, que és el primer a la primera eliminatòria de vuitens de final que es resoldrà avui, també avui es decidiran, això sí, 3 duels més, Pau.
La resta de partits de la jornada es jugaran, sí, a les 9 de la nit. Destaca l'enfrontament entre el Liverpool i el PSG, dos grans candidats al títol, líders de les lligues anglesa i francesa, respectivament. El Liverpool es va imposar l'anada 0-1, tot i el major domini i ocasions del conjunt parisenc, entrenat per l'exblaugrana Luis Enrique. Més decantades, a priori, semblen les eliminatòries que resoldran amb l'Inter Feyenoord, 0-2 per als italians de l'anada, i el Bayer Leverkusen-Bayern de Munic, amb 3-0 per als bavaresos la setmana passada.
I més enllà de la Champions, també en futbol, ahir es va tancar la 27a jornada de Lliga, la primera masculina, amb un duel català amb repartiment de punts.
Espanyol i Girona van empatar a 1 ahir a l'RCD Stadium en un partit disputat. Tot i el major domini de pilota del Girona, el conjunt perico es va avançar ja a la segona meitat amb un gol del gironí Jofre Carreras, que va completar una gran transició. El capità blanc i vermell i ex de l'Espanyol, Estuani, va empatar transformant un penal a l'estil panenca. Amb aquest empat, el Girona es queda 13 amb 33 punts a 8 de places europees i 7 per sobre del descens. L'Espanyol, que té un partit pendent encara contra el Villarreal, és 15 amb 28 punts amb 2 de marge sobre el descens.
En bàsquet, el Baxi Manresa està obligat a guanyar avui a Turquia si vol continuar amb opcions de la FIBA Champions League.
Els manresans visiten aquesta tarda a les 6 la pista del Petkimspor, el cué del grup, amb 3 derrotes en 3 partits. L'equip dirigit per Diego Campo ve de perdre l'últim partit europeu a Itàlia i necessiten guanyar avui al conjunt turc per mantenir les opcions de classificar-se per als vuitens de final. El Manresa continua arrossegant les baixes d'Armel Traoré i Retin Obasoan.
En handbol, un apunt. Aquest matí s'ha fet el sorteig de la tercera ronda de la Copa del Rei amb el Granollers, quedant emparellat segurament amb el rival més complicat.
Els vallesans buscaran un lloc per a la final a 8 contra l'actual segon classificat de la Sobal, el Torre la Vega, en una eliminatòria a partit únic fora de casa a Cantàbria. Aquest duel es disputarà el dimecres 9 d'abril, l'últim obstacle per ser a la fase final d'aquesta Copa del Rei, que jugarà a Irún, i en la qual el Barça, com a vigent campió, i el Bidasoa, com a anfitrió, ja hi estan classificats.
En hoquei patins, l'afició del Reus Deportiu va celebrar ahir el títol de la Copa del Rei assolit diumenge a Calafell.
Els carrers de la capital del Baix Camp es van omplir per celebrar la 8a Copa de la història de l'entitat, la primera, atenció, en els últims 19 anys. La plantilla va començar els actes festius al Santuari de la Misericòrdia abans d'oferir el títol a la ciutat, amb els passos per les cèntriques places de Prim i el Mercadal, on els veïns de la capital del Baix Baix Camp van celebrar amb els protagonistes el darrer èxit de la plantilla roig i negra.
El Reus, recordem que també està classificat per als quarts de final de la Champions masculina i és tercer ara mateix a l'Hockey Lliga masculina. En ciclisme, ahir es va presentar el recorregut de la Vuelta a Espanya femenina d'aquest any, que arrencarà a Barcelona amb les dues primeres etapes, de fet, de la cert que tindrà en territori català.
La Pedrera serà el punt de sortida d'una contrarrellotge inicial per equips que circularà principalment per l'avinguda diagonal de la capital catalana. Aquesta tercera edició de la Vuelta a Espanya femenina comptarà amb 21 equips. Com dèiem, arrencarà el 4 de maig a Barcelona amb aquesta primera contrarrellotge i la segona etapa l'endemà també es disputarà a Catalunya amb sortida a Molins de Rei i arribada a Sant Boi de Llobregat. La prova viatjarà pel nord de la península des de l'Aragó a la tercera etapa a Astúries, on acabarà el 10 de maig a Cotobello, concretament després d'haver passat per Castella i Lleó.
En waterpolo, avui es recupera un partit pendent de la divisió d'honor masculina.
Derbi barceloní entre el Sant Andreu i el Barceloneta, que arrencarà a les 9. Els andreuencs lluiten per evitar el play-out. Ara mateix són quarts per la cua a un punt del Catalunya, que és el grup de play-off per plaça europea. A 8 poro reben el líder intractable, el Barceloneta, que ha guanyat els 18 partits disputats i que té 4 punts de marge sobre el Sabadell, que és segon a tots dos equips. Els queden 4 partits per tancar la lliga regular.
I un últim apunt, en natació, el Club Natació Barcelona acollirà les sèries mundials de natació paralímpica.
Serà la primera vegada a la història que Catalunya sigui seu d'aquests mundials, en què hi prendran part 220 nedadors i nedadores de 38 països diferents. Ladies and gentlemen.
Dimarts 11 de març, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol. El Barça desejarà aquesta tarda el seu bitllet per als quarts de final de la Champions masculina. Els blaugranes ja tenen mitja feina feta. Van guanyar 0-1, recordem, a l'anada a Lisboa al Benfica. I encara, això sí, en un partit marcat avui a la tornada amb el xoc de la mort sobtada del metge del primer equip, Carles Miñarro, dissabte a la tarda, recordem, reben avui, com dèiem, al Benfica a l'estadi olímpic Lluís Companys. Atenció en el torn de tarda, 6:45. El tècnic blaugrana Hansi Flick va dirigir a la prèvia unes emotives paraules en record a Miñarro i va assegurar que l'equip volia dedicar-li la victòria avui contra el Benfica.
It's a huge loss. Carles was a...
És una gran pèrdua. El Carles era una gran persona, però també un gran metge. Aquesta combinació que feien amb el Ricard era increïble per al club. Era una peça clau en aquest gran puzzle. Per l'èxit d'aquest equip, perquè feia una gran feina i el trobarem molt a faltar. Però així és la vida. Crec que ens donarà suport des de dalt i l'equip vol jugar per ell. I és molt important guanyar en aquesta situació. Estem centrats en això, estem preparats i l'equip ho està fent molt bé. És la nostra feina i hem de continuar.
The team is doing really good. Really well. It's our job to continue.
A la part més esportiva, l'entrenador alemany va ser molt contundent sobre en què no s'ha de donar per fet el passi a quarts de final, tenint en compte la victòria a Lisboa i que avui juguen a casa. I sobre el plantejament del Benfica, recordem que necessita guanyar. Flick va dir que no esperava massa sorpreses, perquè el conjunt portuguès ja és un equip que surt sempre a atacar i ha guanyat molts partits fora de casa en aquesta Champions.
Crec que ells són molt clars en la seva manera de jugar. I per nosaltres també està clar com volem jugar. No crec que hi hagi sorpreses. Normalment surten a l'atac. Han fet molt bons partits fora de casa a la Champions. N'han guanyat molts. I això ho hem de tenir en compte. Res més.
I un últim document de Flick, en aquest cas sobre un dels jugadors més destacats en aquesta temporada per al Barça, amb protagonisme en els dos partits contra el Benfica d'aquest curs. Rafinha, autor del 4-5 en la fase en el partit de la Lligueta i del 0-1 que ha donat la victòria en l'anada en els dos casos al seu equip.
Està jugant molt bé aquesta temporada i és molt bo. Sempre ens ajuda molt el seu dinamisme. Quan veus els gols que ha fet contra el Benfica, tant en el 4-5 com en el 0-1, et demostren com és ell, la seva gana quan ataca. L'única manera de sortir d'aquesta situació és marcant, i és molt bo de veure, perquè és un jugador molt centrat en això, i estic content que estigui aquí, a aquest nivell. La situació és per fer un gol, i és molt bo veure això, perquè és un jugador molt
focalitzat en això, i estic content que estigui aquí, en aquest nivell. L'equip de Hansi Flick afronta una setmana complicada i important, per tant, el partit d'avui de Champions, com pel duel de directe de diumenge, que ve a la Lliga contra l'Atlètic de Madrid, actual tercer classificat a la Lliga, a un punt dels Blaugranes, tot i que el Barça encara té un partit pendent contra Osasuna, recordem, per la suspensió de dissabte passat. Abans, però, avui a 3:45 de la tarda, aquest Barça-Benfica, tornada de vuitens de final de la Champions masculina, també avui, però a les 9, es decideixen tres eliminatòries més, la que enfronta l'Inter de Milà i el Feyenoord, amb un 0-2 de l'anada pels italians, el Bayern Leverkusen-Bayern de Munic, amb el 3-0 de favorable dels bavaresos, i el Liverpool-PSG, a priori la més igualada, amb avantatge mínim dels anglesos, que van guanyar 0-1 a París. I a la Lliga, ahir repartiment de punts entre Espanyol i Girona, que van empatar a 1 en el partit que tancava la jornada de la primera divisió masculina, partit disputat, com era previsible, amb molt control de pilota per al Girona, però amb l'Espanyol sortint en perill en transicions. En una d'aquestes, el gironí de l'Espanyol, Jofre Carreras, va obrir el marcador ja a la segona meitat amb un gol, amb un gran gol, després d'una molt bona conducció. El conjunt perico va tenir bons minuts després del gol i va poder fer el segon, però el Girona es va sobreposar i al final Estuani, també l'ex de l'Espanyol i el capità actual del Girona, va transformar un penal clar provocat per Sigankov per empatar. L'entrenador de l'Espanyol, Manuel González, en sortia satisfet.
L'equip cada dia està millor, si recordem, o no, bueno, jo no vull recordar massa el partit de la primera volta, però la diferència és abismal. I, bueno, el tipus d'equip, el tipus de jugador que tenen, que tenen jugadors en peu, fallen molt poques passades, és un equip que té aquest nivell, i penso que l'hem contraatacat i l'hem competit bé. Però, bueno, ja et dic, al final sabem que ells tenen nivell, al final els canvis d'ells els hi han donat un plus, que nosaltres avui ens ha costat, després dels canvis també no hem acabat de portar com altres dies, i els canvis del rival sí que a ells els han donat un plus de nivell de velocitat, d'un contra un, i bueno, això és el que té una plantilla de Champions, que fan canvis i bueno, et pugen al nivell de l'equip.
Un Manuel González que posava èmfasi en que el que més ha de millorar el seu equip és la calma i la confiança en pilota.
Jo l'única queixa que tinc del partit, que els he dit a la mitja part, és que si ens atrevíem una mica en pilota, que els trobaríem, i de fet així ha sigut, que tenim una mica de pausa, una mica de calma, que no tinguem por a fotre una errada, perquè a vegades s'ha donat, a la segona part, de fet hem fet un parell d'errades de sortir a pilota, però quan ens hem atrevit de veritat, els hem trobat, perquè ells sabien, o millor, que nosaltres, pues, potser tècnicament no som l'equip més fi de la Lliga, però quan et col·loques bé, la jugada està, l'equip ho ha fet molt bé a la segona part, els hem trobat, i a la primera part hi ha hagut situacions de, per dir alguna una passada clara, el despeje o el control no l'acaben de controlar i no els han pogut contraatacar bé. Per exemple, jugar al gol bé, de tenir una mica de pausa, trobar Jofre i córrer.
Per part blanquiblava, això per part blanquiblava, per part del Girona, per part blanquivermella, l'entrenador Mitchell també va donar el punt per bo, tenint en compte la situació del seu equip.
Penso que hem fet un partit molt, molt bo, difícil contra un rival que està bé, que ara mateix té la sensació de que controla des de la defensa i la transició, i penso que l'hem fet molt bé. Però també és veritat que l'1-0 penso que és un gol que hem de controlar millor, la transició, perquè són jugadors que en metres per córrer són molt bons. Jofre, Poado, Roberto i ja ho sabien. Però quasi tot el partit hem controlat, penso que el joc i la manera de contrarrestar el joc de l'Espanyol.
Un Mitchell que sortia amb bones sensacions després dels dos últims partits del seu equip contra l'Espanyol ahir i contra el Celta la setmana passada, tot i que en els dos casos el resultat va ser d'empat.
En general penso que hem dominat tot el partit nosaltres i hem arribat a l'àrea rival moltes vegades i hem fet 18 xuts, però a l'àrea és on se guanyen els partits i ahir, ara mateix, no som un equip con aquesta contundència que necessiten per guanyar partits. Lo positiu, la personalitat, la manera de jugar, ser un equip dominador contra un rival que fa les coses molt bé. És difícil arribar aquí i fer el partit que hem fet. Penso que hem d'agafar lo positiu. Sempre miro les sensacions i les sensacions d'aquests últims dos partits són bones.
Amb el punt sumat, el Girona es queda 13 amb 33 punts, a 8 de la sisena plaça que dona accés a segur a competició europea i 7 per sobre del descens. L'Espanyol, que té un partit pendent encara contra el Villarreal, és 15 amb 28 punts, amb 2 de marge sobre el descens. I encara en futbol, aprofitem com cada dimarts per parlar una mica més de calma de l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra, la segona i tercera federació masculines. A la segona federació, Lleida va estrenar entrenador que aquesta setmana, Íñigo Idiáquez, amb un empat al camp del CUE, el Mallorca B, un resultat insuficient del conjunt lleidatà que vol lluitar per tornar a entrar en zona de play-off. Ho avui, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El debut d'Íñigo Idiáquez al capdavant de Lleida contra el CUE, sense cap mena dubte, no va tenir el resultat esperat amb l'empat a 1. Amb 2 o 3 entrenaments per conèixer la seva plantilla i per preparar el partit contra el Mallorca B, el tècnic Bas no va poder canviar la dinàmica de Lleida i es va encaixar un nou empat. Un empat que va deixar entreveure que l'equip té un punt d'ansietat i nerviosisme que no li permet jugar amb l'alliberament físic i mental necessari per encara el tram decisiu que li arriba a la segona federació. Tenir aquesta capacitat de controlar les emocions serà un aspecte a treballar al llarg de la setmana, tal com ens deia el tècnic Íñigo Idiáquez.
Sin ninguna duda. Bueno, vamos a intentar esta semana. Ya hemos tenido una mini semana para poder trabajar con ellos. Nos toca una semana, pero bueno, les pondremos el vídeo, les analizaremos las jugadas. Pues bueno, todo el mundo ha visto un poquito la ansiedad del Lleida de querer estar ahí arriba, pues porque al final el equipo es bueno y tiene muy buenos jugadores. Entonces, cuando tienes buenos jugadores, tú piensas que viniendo a cualquier campo tú vas a ser el protagonista, vas a tener el balón, etcétera, etcétera. Y a veces no es así. Entonces, eso hay que controlarlo.
Una setmana per endavant per preparar la probablement decisiva cita a casa contra l'Europa per l'exjugador escapulat, Adrià Gené. Un partit més.
No, és un partit més. Un partit més, un partit que vull que l'equip, sobretot, faci un pas endavant a casa. Jo crec que ha de ser diferencial el fet de guanyar. Confio 100% amb l'equip i la dinàmica que estem portant, de que som capaços de treure els 3 punts, però 100%. I jo crec que així ho demostrarem.
Amb 26 partits jugats a Lleida, 7 amb 39 punts a 3 del play-off.
Gràcies, Sergi. I a la tercera federació, també ho explicàvem ahir, el Manresa va acabar empatant diumenge contra el líder, el Reu Redis, per sumar un punt que li serveix per mantenir-se en zona de play-off. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El conjunt blanc i vermell va aconseguir frenar aquest cap de setmana un Reus que domina clarament la tercera federació en aquest grup 5. El Manresa va aconseguir sumar un punt valuós, però que allarga una mala dinàmica de 7 partits sense guanyar, 6 dels quals han acabat amb empat. Per Miquel Azparren, però, entrenador del Centre d'Esports Manresa, aquest punt pot ser valuós per les properes jornades.
Queríamos ir a por la victoria, lo hemos intentado, yo creo que a momentos mejor, peor, creo que a momentos podíamos dar ese paso adelante de quedármela, de tenerla, de no fallar ese primer pase, pero bueno, el equipo lo da todo, sigue transmitiendo, sigue muy vivo y sigue queriendo buscar la victoria, que nos vamos a centrar en ello mucho esta semana que viene.
El resultat deixa el conjunt bagenc cinquè, en zona de play-off encara, amb un punt de marge respecte al sisè classificat, el Tona, el primer dels equips que es troba fora de la lluita per la promoció d'ascens. Diumenge, a les 12 del migdia, l'equip visitarà el camp del Club Futbol Cerdanyola, un equip que està lluitant per sortir de la zona de descens.
Gràcies, Jordi. I a tot això ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat ha estat la Miguelete del Sabadell per donar la victòria al seu equip al camp de l'Olot. En aquesta segona federació masculina s'han dut el 52% dels vots, superant les dianes de Biel Carreras del Figueres del Lligalit, de David Reyes del Granollers de Primera Catalana i de Vero Herrera de l'AM Lleida en la victòria contra el Barça Atlètic a la Primera Federació Femenina. Ja sabeu que podeu recuperar els gols i votar cada dilluns el que sembli millor a la nostra enquesta d'X al compte @esportsenxarxa. Parlem ara de bàsquet. El Manresa afronta avui la quarta jornada del top 16 de la FIBA Champions League a Turquia contra el Petkimspor, amb l'obligació de guanyar si vol seguir amb opcions de classificar-se per a quarts de final. Els manresans, que venen de guanyar un gran partit al Congost al Corunya, a la CB, encara arrosseguen moltes baixes pel partit d'avui contra el conjunt turc, cué del grup amb 3 derrotes en 3 partits. Escoltem el tècnic assistent del Manresa, Marc Castany.
Sobreposar-nos a les baixes i fer un pas endavant i ser fidels al nostre estil. Intentar jugar un ritme alt, ser agressius en defensa i sobretot compartir la pilota. I mentalment doncs, estar preparats per sobreposar-nos a moments, perquè hi haurà moments bons i moments complicats, doncs, estar allà units i junts per sobreposar-nos a aquests moments. És un equip bastant incòmode perquè té jugadors molt perillosos amb 1 contra 1. Aquí ja, doncs, bueno, ja ho han demostrat, no? Van estar molt encertats i realment són jugadors difícils de parar, especialment els exteriors.
Aquest Aliaga Petkimspor Baxi Manresa jugarà avui a les 6 de la tarda. I en hoquei patins, ahir vam tenir festa grossa a Reus en la celebració de la Copa del Rei, que l'equip roig i negre va aconseguir diumenge a Calafell. És la 8a Copa per un Reus que feia 19 anys que no la guanyava i que no en té prou. Va lluitar també per aquesta temporada per l'hoquei Lliga, on és tercer, i per la Champions, on està classificat per uns quarts de final, en què s'enfrontarà el totpoderós Benfica d'Edu Castro a partir de l'abril. Escoltem el porter de Reus, Càndid Ballar, donant les gràcies al suport de l'afició.
Pues que segueixin així, perquè jo crec que és una... si no és la millor, és una de les millors aficions del món. Venen cada partit, siguin quins siguin, i a nosaltres això ens dona una alegria impressionant i una força i una empenta que jo crec que els últims minuts de la final es va notar que la gent de Reus hi és sempre.
Això pel que fa al Reus, el seu rival a la final del Pons Lleida, encara ferit per perdre una final, ja pensa en el proper repte, la Final Four de la Europe Cup masculina, que es disputarà a Igualada a finals d'aquest mes. Escoltem el tècnic del conjunt lleidatà, Edu Amat.
Els missatges d'ànims i de felicitacions per la copa que hem fet no paren d'arribar, i això et fa posar una mica de perspectiva el que hem fet, però al final som esportistes. Ahir vam jugar una final, la vam perdre, sabem que més una final de Copa no és una cosa ni que pugui jugar cada dia, ni cada any, ni que sigui fàcil d'aconseguir. No sabem si tornarem a ser, si tornarem a tenir l'oportunitat, i evidentment una situació així, quan un esportista perd, està dolgut, no? Jo crec que ara encara estem en aquest moment, i estic segur, no? Aquesta final a 4 que tenim d'aquí 3 setmanes, si ja per nosaltres és un objectiu que teníem, encara ens hem posat més entre cella i cella.
Com dèiem, 29 i 30 de març a Igualada aquesta Final Four amb la semifinal catalana entre Igualada i Lleida i la portuguesa entre Rivadave i Tomar. I no deixem l'estic perquè aquest cap de setmana passat ha tornat la competició després de l'aturada hivernal, en aquest cas en hoquei herba, amb la 12a jornada de Lliga tant a la divisió nord masculina com a la femenina. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Comença la segona part de la temporada pel hoquei català en un mes de març, on a més d'aquesta represa de la competició tindrem la Copa del Rei de la Reina, que es celebrarà a les instal·lacions del Club Egara, però de tot això en tindrem temps per parlar les properes setmanes. El que sí que podem parlar és d'aquesta jornada, aquesta tornada, després de més de 100 dies sense hoquei, que tenia un derbi a la divisió d'honor femenina, el que jugaven el Club Deportiu Terrassa i el Club Egara. Victòria per l'equip d'Estefi Piris, que aconsegueix 3 punts importants de cara a la permanència, amb un Club Egara que va ser superior, però que va pagar molt car no aprofitar les seves oportunitats de gol. Escoltem els entrenadors, Estefi Piris, entrenadora del Club Deportiu Terrassa, Joan Vidal, entrenador del Club Egara.
Sí, son 3 puntos de oro. Al final, nuestro objetivo es seguir y seguir, como te decía, en la primera vuelta. Y son 3 puntos muy importantes, primero para el equipo, segundo para la clasificación y para seguir apostando por este proyecto.
Sí, la primera part era per acabar-la amb el partit resolt, clarament, i no hem sortit bé en el tercer quart. Elles ens han marcat relativament ràpid i llavors jo crec que això ha generat dubtes, baixada d'intensitat, hem perdut una miqueta la iniciativa i el control.
Per la seva banda, l'Atlètic Terrassa golejava per 4-0 al Taburiente i es situa segona la classificació, fins i tot retallant 2 punts al líder, al Club de Campo. A la divisió d'honor masculina, victòria del Club Deportiu Terrassa per 2-1 davant el Jolaseta, en un partit on els de Jordi Fitó van ser superiors, però que no va ser fins al tram final quan va arribar el gol de l'equip de les Pedritxes. L'Atlètic Terrassa continua a la zona alta de la classificació després de guanyar per 3-4 al tennis, en un partit on els de Roger Pallarols van haver de treballar de valent per remuntar un 3-1 desfavorable. Per la seva banda, el Club Egara guanyava per 1-2 al Futbol Club Barcelona i retalla distàncies amb la zona alta de la classificació.
Gràcies, Miqui. Això pel que fa als equips de Terrassa. Pel que fa a la resta de catalans, a la divisió nord masculina, el Polo continua líder després de superar 0-2 al Taburiente. El Júnior és tercer després de guanyar 1-7 a les Roces i el Barça és vuitè després de perdre contra l'Egara. A la Lliga Iberdrola, el Barça continua cué sense puntuar. El Júnior és quart després de sumar un meritori empat al camp del líder, el Club de Campo, mentre que el Polo és tercer després de guanyar també 0-2, en aquest cas el Sardinero. I abans d'acabar, avui s'ha presentat l'edició número 61 de la pujada a peu pels Àngels, organitzada pel GECA a Girona. Girona FM, Eulàlia Prades.
La cursa, que va néixer l'any 1964 arrel de la competitivitat entre atletes i nedadors, combina les diferents visions d'aproximar-se a l'esport. Aquesta tindrà lloc el diumenge 16 de març a les 9 del matí, amb sortida des de Sant Pere de Gallegans. Les inscripcions ja són obertes i una part de cada una anirà destinada a Càritas. És una cursa de 9,1 quilòmetres amb 485 metres de desnivell, en la que s'hi pot participar tant de manera competitiva com de forma popular. L'arribada serà el primer graó del Santuari dels Àngels, tot passant per la Font del Bisbe, la Casa de les Figues i la pujada dels Matahomes, alguns dels llocs més emblemàtics de les Gavarres. Després de l'arribada a la meta, a les 12 del migdia hi ha missa i recital al Santuari dels Àngels. Des de 2017 la cursa també està adaptada gràcies a 30 voluntaris que acompanyen els atletes amb diversitat funcional que hi vulguin participar. Així ho explicava el president del GEC, Francesc Cayuela.
Serà inclusiva gràcies a la feina de la secció d'esport adaptat i a la col·laboració d'una trentena de voluntaris i voluntàries que portaran 5 joalets aquest any. També comptarem amb la participació d'un grup d'usuaris de l'associació Canen Pla de l'Estany, que és una entitat d'atenció a persones amb problemes d'addiccions i situació d'exclusió social. En aquesta edició hi haurà 5 cadires també adaptades gràcies a la col·laboració de la Federació d'Entitats Exclusionistes de Catalunya, la FEC, l'associació Avant i el Consorci de la Costa Brava i el Patronat de Turisme.
Malgrat els dies de pluja que s'estan vivint a les comarques gironines, la cursa de moment es manté i en cas d'haver-se d'anul·lar s'avisaria el dia abans juntament amb la nova data de competició.
I abans d'acabar, gràcies a l'Eulàlia, un apunt d'handbol. Entrem en setmana de Copa del Reina, que es disputa al Palau d'Esports de Granollers, del 14 al 16 de març, amb l'equip entrenat per Robert Cuesta buscant el seu primer títol a casa, i precisament aquest matí s'ha fet el sorteig de la tercera ronda de la Copa del Rei, amb l'equip masculí del Granollers, quedant emparellat segurament amb el rival més complicat, l'actual segon classificat de la Sobal, el Torrelavega, amb una eliminatòria a partit únic a fora de casa, volíem dir Cantàbria. L'entrenador del Granollers, Antonio Rama, assegurava que era l'encreuament més complicat que podien trobar.
Sens dubte, el rival més complicat, vull dir, el que avui en dia està en millor posició de la Lliga, i el fet que hagis d'anar a camp contrari doncs ja el fa perillós, però ja et dic, el nivell que s'ha demostrat en Torrelavega aquesta temporada doncs, i de fet ja ens ha guanyat també, doncs fa que sigui una eliminatòria complicadíssima. Però bé, és una eliminatòria a un partit, és una competició diferent, és una competició també que ens fa molta il·lusió per estar a final de temporada doncs, en aquesta final a 8 de la Copa del Rei, i això té, doncs, té un encant especial.
Aquest duel el dimecres 9 d'abril, l'últim obstacle per ser a la final a 8, que jugarà a Irún, i en la qual el Barça, com a vigent campió, i el Bidasoa com a anfitrió ja hi estan classificats. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas del Control Tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Secret que David tocava per ploure el rei, però sé que per tu tant és la música. Doncs és aquest el quart cinquè, el menor cau, el major amunt, i el rei per plets compon l'aleluia. Aleluia.
Bona tarda. Bona tarda, és dimarts.